El protagonista. Una entrevista en profunditat amb els personatges del moment.
Què tal? Salutacions, benvinguts a una nova edició del Protagonista. Ja preparada o preparat aquí la persona que entrevistem avui.
El protagonista d'avui és...
Victòria Molins i Gomila. Va néixer a Barcelona el març del 1936. Coincidències de la vida, el mateix dia que Santa Teresa de Jesús, un 28 de març. Religiosa catalana, membre de la Companyia de Santa Teresa de Jesús, ha estat professora, ha portat una editorial i ara mateix, entre altres coses, encapçala al costat de mossèn Peyo Sánchez, des de la parròquia de Santa Anna de Barcelona, al barri del Raval, un hospital de campanya. En aquest refugi s'alimenten diàriament 200 persones sense recursos. El 6 de febrer del 2015, com un reconeixement a la seva trajectòria professional i personal en el món de l'educació i la religió, l'envesteixen doctora honoris causa per la Universitat Ramon Llull a proposta de la Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés. Amb aquest reconeixement, el mateix any va ser guardonada amb el 32è Premi Internacional Alfonso Comín pel seu compromís amb les persones més desfavorides i excloses. Col·labora amb el setmanari Catalunya Cristiana setmanalment. Victòria Molins és dipositària de milers d'històries en la seva memòria, drames que ella sap explicar d'una manera didàctica i amb sentit de l'humor. La Victòria té un superpoder, s'acosta a les persones de qui nosaltres ens allunyem.
El protagonista, amb Mercè Raga.
Gràcies, Joan Trias, per aquesta explicació, aquesta introducció a la protagonista del dia avui a Ràdio Estel. Què tal, Victòria, com estàs?
Déu meu, senyor, si m'acaben de veure aquí, ja s'han mort tots, clar, però els professors de quan jo era niña, que anava al col·legi i em feien fora de la classe contínuament, diríem, però què ha passat perquè sigui protagonista?
Eres una nena trapella?
Era terrible.
Ah, sí?
Sí. Per això després he estat bona educadora, perquè diuen que mal domado, buen domador.
Fixa't. I potser també, perquè no s'esperaven a casa teva que et fessis monja? Potser era també perquè et tarannà que tenies
per això,
ja de petita?
Sí, perquè era terrible. Jo crec que el que passa és que, gràcies a Déu, que en aquell temps no hi havia això, tota aquesta mania de portar-los al psiquiatre o al psicòleg, perquè si no m'haguessin portat, seguríssim. I jo penso que l'únic, el meu pare ho deia, l'únic que passa és que té molta imaginació. I s'inventa coses, però és imaginació només. Clar, això no... En aquest temps, la meva mare deia aquesta nena és impossible, però el meu pare deia que era això, només era imaginació. Avui dia haguessin dit aquesta té qualsevol cosa d'aquestes que els psicòlegs diuen de les nenes que no són arquetipo.
Dues germanes més teves, monges també.
Sí. Jo vaig ser la tercera, sí.
La tercera monja. I com era la vida de Victòria Molins abans de ser monja?
Jo m'ho passava molt bé. Gràcies a Déu, i jo sempre dic que he tingut una infantesa feliç, molt feliç. Això avui dia és impossible, però ser nous germans dona una alegria. Nosaltres a casa vivíem amb una alegria molt gran. Fèiem festes, per exemple, fins i tot quan era el sant del meu pare, fèiem teatre. Entre tots fèiem teatre. Els grans exageixaven els petits i fèiem una obra de teatre. La casa com que era gran, perquè era de l'Eixample, que avui dia tampoc és impossible fer tot això, doncs el menjador i la sala, una era l'escenari i una altra era el públic, que el públic estava només eren els pares, els minyones i algun jesuïta que invitàvem, i l'àvia. O sigui, això era el públic, tot l'altre era escenari, no? I això eren moltes coses que avui dia no es podrien entendre, però que fan la vida molt fàcil, molt, molt agradable. I al mateix temps, amb un sentit d'austeritat que es tenia en aquell temps, que no podies tenir tot el que volies, fins i tot no per manca de diners, sinó per estil de vida. Tu no pots tenir tot el que vols.
Que et marcaven des de casa teva.
Exactament.
Victòria. Perquè tu ets família dels Molins, d'aquesta gran família,
és
no?
Una branca d'aquesta.
Una branca?
Sí. Uh-huh. La branca més de tipus més professional, no és de la branca més industrial, sí, sinó d'advocats.
El teu pare advocat.
El meu pare advocat, sí.
Quants anys fa que vas deixar enrere el convent de la Bona Nova i vas marxar cap al Raval, Victòria?
Mira, per viure al Raval, aquest any que ve celebrarem els 25 anys. Però jo havia començat abans, vivia a Ganduixer i anava i tornava, que és una experiència també molt interessant. L'experiència de baixar, de Jerusalem a Jericó, l'experiència de baixar de Ganduixer al Raval és una experiència molt forta, és una experiència que passa dels nens uniformats boníssims, o bé con sus blazers, que són de l'Opus, o quadrets, que són de Teresianes, o de Jesús Maria, bueno, d'aquests nens, a veure els nens que tenen la riquesa de tenir molts colors, sí, i un monyito al cap, si són sics, colors meravellosos, si són indis, etcètera, etcètera. Però una altra cosa completament diferent. I en el temps en què jo vaig començar, era baixar d'un món molt ordenat, un món molt estructurat, a un món en el que la gent podia moure's al i morir al carrer, moure's entre el món de la marginació i el món de la droga, veure com aquells que van morir tantíssims, fins i tot al carrer, drogant-se en la droga dura dels soles, que era el caballo, sobretot, doncs era una experiència tan forta que jo no la vaig poder ni suportar. Vaig dir, no puc viure aquesta divisió interna de viure allà dalt i durant el dia veure allò.
I per això et vas traslladar a viure al Raval.
Vaig veure, bueno, és una cosa que té una part íntima, una part més pregona. Jo sempre dic que tot aquell que no hagi passat per una experiència de Déu, encara que sigui un gran teòleg, no coneix res del que és la meravella de la relació amb Déu. I en una experiència de Déu, que no vull dir una cosa misteriosa, bueno, misteriosa sí, perquè tot el que és una experiència interior és
mística. És misteriosa.
Exactament. Però que no és sobre humana, no sentim ni veus ni res. És en una pregària entendre profundament alguna cosa i sentir una crida. Igual que vaig sentir la crida als 18 anys per entrar en religiosa, vaig sentir una crida quan vaig estar, i a més Déu sempre s'aprofita de coses externes. Déu no fa coses rares. Per això jo algun dels dogmes, doncs, no me'ls crec molt, perquè Déu no fa coses rares, fa coses normals. I una cosa molt normal és que alguna cosa et frapi tant, t'impressioni tant, que et faci canviar. I per mi això va ser Nicaragua.
Nicaragua. Ernesto Cardenal.
Exactament. Vaig estar en aquella època.
Què va passar amb Ernesto
Cardenal?
Jo
vaig estar en aquella època en què vaig veure una església dividida. Una església que anava amb l'ordre establert, políticament correcta, i l'altra que estava pels pobres. Vaig veure coses que m'agradaven i coses que no m'agradaven. Per exemple, no m'agradava veure un Crist crucificat i amb una espasa a la mà. No m'agradava, perquè no vull la violència, però m'agradava molt aquell estar al costat dels més desfavorits. Aquella església de Solentieme que parlaven de l'Evangeli aprofitant la gent, el que veia la gent, i com entenien l'Evangeli aquella gent. Perquè, clar, ells entenen molt més l'ovella perduda que jo, que no he vist mai una ovella perduda, vaja. Vols entendre el que era. Doncs allà, veure aquella gent i veure al mateix temps la pobresa, la marginació i la rebel·lió davant d'aquella pobresa, et va canviar el xip.
Hi hauran sorpreses.
Ah, sí?
Avui el protagonista, Victòria. Ai,
que bé, que m'agrada molt.
Sabem que una de les teves pel·lícules preferides és La Missió.
Sí.
Ho és o no?
D'una època, sí.
D'una època? Molt. De quina època?
De l'època que no tenia encara tants problemes en la vida. Sí, m'agrada molt La Missió. M'ha impressionat moltíssim. Però després hi ha una altra pel·lícula, que no sé si la sabeu, La Sorpresa.
Sí, sí que la sabem.
Ah, doncs aleshores me'n callo, eh?
No, perquè pots dir-la ja, eh? Que és la Tierra de Penumbra.
Exactament, molt bé. Has estudiat la vida, eh? Però La Missió a mi
m'ha interessat. Però t'agrada més Tierra de Penumbra, eh? Que La Missió.
Bueno, sí. M'ha fet més pupa. No, la de Missió em va impressionar molt. Sobretot em va impressionar algun personatge, eh? Un personatge per dues qüestions, perquè el protagonista era guapíssim.
I tant.
Sí. I també per la seva manera d'aquell jesuïta, que la visió que té tan maca, no?
Doncs ens traslladem a aquesta pel·lícula,
sí,
i ho fem amb la seva banda sonora. Victòria.
Oh, que bé!
En què pensava Victòria Molins? T'he vist molt...
Estava pensant jo en aquell moment tan maco d'un Jeremy Irons molt jove en aquell moment, un jesuïta, que troba precisament en la seva vida un món diferent, completament. Recordo, bueno, jo estava recordant una cosa molt curiosa. Jo vaig tenir una experiència molt forta durant tot aquell temps, quan vaig anar a Nicaragua, quan vaig anar a Angola. En Angola vaig tenir una experiència molt forta, semblant. A Angola, les nostres germanes tenien missions molt maques, sobretot una en Bellavista, que era una missió preciosa que ha format una quantitat de dones que ara són l'elite de Luanda, per exemple. Bueno, doncs aquesta missió s'havia perdut. Estava agafada per la guerrilla i s'havia perdut. I quan jo vaig estar en el moment exacte que acabava la guerra, almenys hi havia una tregua, i aleshores quan vaig estar allà amb les meves germanes que havien estat fundadores d'aquella missió, vam anar. Em vam anar amb molt de cuidado, i per això em recordava d'aquell moment, perquè hi havia mines antipersones i havia d'anar davant
posar
un...
Posar el peu, eh?
Sí, davant anava un amb una...
Una llantema.
Un detector, sí.
Un detector. Un detector. Sí.
I anàvem tots amb molt silenci, cantant himnes, i quan vam arribar a la missió, mira, va ser tan impressionant, per això me'n recordava d'aquest moment que m'impressiona molt. Per totes dues parts de la selva, ja li diuen el mato, del mato venien homes i dones cantant els cants que les missioneres 20 anys abans els havien ensenyat. I aquells eren senyors grans que havien continuant. Un havia fet de catequista i havien continuat tot allò que els havien ensenyat a la missió. Per mi va ser una cosa tan impressionant. Això, Nicaragua, veure un món tan diferent del que jo havia viscut, però que un altre temps, per una altra banda, hi havia una bonhomia en aquella gent, hi havia una alegria entre la gent pobra i senzilla que em va canviar el xip.
Et va fer canviar el xip.
Aquesta és l'experiència profunda que Déu aprofita.
Perquè, Victòria, anem a recapitular, si et sembla. 18 anys, decideixes fer-te monja.
Sí. No em van deixar fins que no vaig a fer els 19, perquè el meu pare deia, pensa't una mica més, etc, perquè tu...
Escolta, vas fer un comiat, també.
Sí, són coses d'aquestes meves boixes, que vaig dir que volia fer un comiat de soltera.
I Narcís...
la meva mare em va dir que això no es feia res, que això no es feia mai, que és quan es casa. Dic, bueno, pues jo és com si em casés, però mira, amb Déu...
El Narcís no va venir.
Ai, com ho saps?
Però segur que volia.
No ho sé, jo ja no vaig saber res més d'ell.
Qui era el Narcís?
Pues és un noi que sortíem junts, però no us podeu fer la imatge d'avui dia que...
Clar, era una altra època que
potser... Te pillo i te mato, eh? No, allò no. Fins que arribés alguna cosa, hagués passat molt temps. Manites era el més que es feia, eh? I res
bé,
més.
Llavors van fer el comiat, vas fer monja teresiana, no?
Sí.
I llavors després vas tenir aquest viatge a Nicaragua.
Va passar molts anys, perquè jo, mentrestant, vaig estudiar la carrera de Filosofia i Letres, vaig especialitzar sobretot en literatura i filosofia, i vaig ser professora durant molts anys de filosofia i de literatura. Primer al Col·legi de València, després al Col·legi de Madrid.
Vas a Madrid, sí.
A Madrid, durant uns anys, que primer va ser una mica difícil, em deia la catalana, però de seguida em vaig fer amb tothom. Com que era la directora del col·legi, vaig pensar, espereu. A veure... Farem un concurs. Quantes generacions hi ha de madrilenys? Ho farem. I entre tot el col·legi guanyarà el que tingui més generacions de... que el pare, l'àvia, el besavi...
Tal. Els gatos, no?, que els hi diuen.
Sí. Bueno, doncs d'aquests vam trobar només dues famílies que arribaven a tres generacions. Tots nosaltres venien de diferents mons. Jo el que volia demostrar és que per molt madrilenys que es pensessin que eren, doncs eren de tothom, de tot arreu. I després, al final de curs, vaig organitzar una festa madrilenya. Vaig dir que tots els homes havien de venir amb el seu clavell aquí i les dones havien de venir amb el seu mocador, etc, etc. I vaig encarregar un organillero,
sí,
i vam fer una festa de... I vaig aprendre a ballar allò en una sola... En un sol...
T'adaptes bé a tot arreu, Victòria.
Sí, exactament, perquè penso que és molt important. Jo estava allà, doncs allà havia de fer... El que
tothom... se'n feia,
exactament,
ja.
I estimar. I vaig ser feliç allí també.
Escolti, també vas treballar en l'editorial de la teva congregació.
Sí, després em vaig durar el 82, me'n tornar a Barcelona. Aleshores, sí que vaig sentir-me molt feliç, això és la veritat, vaig sentir-me molt, molt feliç. Em van dedicar a l'editorial, però jo vaig dir que no em donava cap classe, em sentia molt malament, i vaig conjuminar amb la classe.
Uh-huh. I en aquest treball, en l'editorial, la teva congregació, també ho combinaves doncs, amb les feines que podies fer al Raval.
Exactament. Va ser aquí, en aquest moment, que l'editorial dona, el món de la comunicació és un món riquíssim.
Sí.
Et dona per veure moltes coses, vas viatjar molt. Uh-huh. Al viatjar també vaig conèixer més coses del món tan estructurat en el que jo havia viscut. Uh-huh. Però jo havia viscut en un món ric i estructurat en la meva infantesa, ric i estructurat en els col·legis que havia estat, tant a València, Madrid i Barcelona, eren en llocs privilegiats, amb una classe privilegiada, ja no dic pija, però sí privilegiada. I per tant, jo no m'havia mogut d'aquest ambient. Conèixer, és veritat que des de molt jove jo tenia una tendència a ajudar en molts altres... Per exemple, quan jo era jove sí que havia anat a Verdun, que aleshores era barraques,
zona, sí.
Sí, a la mina, tots aquests llocs. Jo havia anat i al Cotolengo perquè una tendència molt gran que me l'havia ficat el meu pare. El meu pare, per una sèrie de circumstàncies, que en aquell temps es tenien minyones i tal, doncs havíem anat a visitar les barraques de Montjuïc. Això sí que a mi m'atreia, però era un món tan llunyant el meu que tenia com que jo podia anar allà a visitar només. Però veure que hi havia molta gent que vivia dia rere dia tot això em va frapar molt.
El primer sotrac per això al barri del Raval te'l va donar la Catalina?
Sí, em va donar per circumstàncies molt fortes, molt fortes. Jo vaig tenir, no tenia idea de res, eh? També podeu imaginar el que eren els anys que jo havia viscut i la manera de formar-me en el camp sexual. Doncs, jo ni sabia que hi havia travestis, ni sabia moltes de les coses que jo vaig començar a veure amb uns ulls així de grans. I al mateix temps sempre ho he vist amb una tendresa molt gran. Mai ho he vist escandalitzada, sinó ho he vist amb compassió, amb empatia, amb ficar-me dins del problema de l'altre. I bueno, allò va ser un moment molt fort que va tenir dues vessants. Una, la tendresa de Sor Genoveva, que va ser com la meva mestra de tendresa, una persona de les coses molt gran, devia tenir l'edat que jo tinc ara, i que em va dir que per què no anava a visitar una noia que, bueno, diu... És home, però és noia. Bueno, ja ho veuràs, no? És que ella vol ser noia. I està morint-se i clar, li va creixent la barba i la pobra estarà molt incòmoda. Tu podries anar a arreglar-la? Jo vaig quedar dient, sí, no ho he fet mai, però vaig anar. I al moment d'entrar a l'habitació, era l'Hospital del Mar, i quan són travestis no els hi posen, o travestis no els posen en un... amb una altra dona ni amb un altre home, perquè no saben si a l'altre li agradarà. Estava sola. I en aquell moment sortia de la dutxa nua completament. Però, clar, el cos era molt anormal, perquè no estava operada, sota no estava operada. Només tenia un pit per les hormones que havia pres. Jo em vaig quedar bastant paralitzada interiorment, però vaig dissimular. Ai, ajuda'm, Vicky. I li vaig ajudar. Me'n recordo fins i tot el color de les calcetes aquelles que li vaig posar amb una angúnia terrible. Però fixeu-vos que em va passar en un moment que no sé si es pot entendre. La vaig ficar al llit i quan la tenia al llit arreglant-la, em va emocionar tant i vaig tenir una experiència de Déu de les més fortes que he tingut. Pensant, si Déu ha vingut a buscar allò que està més perdut que una dona que no té un cos normal, perquè no està operada i, per tant, no és ni una cosa ni una altra. Al mateix temps està sola aquí completament, està a punt de morir. Quina compassió deu tenir Déu d'ella? Quin amor més gran? I la vaig estimar amb tot el cor. La vaig arreglar, la vaig depilar com vaig poder, la vaig abraçar, i quan vaig tornar em va dir que 2 hores després havia mort.
Fixa't.
Vaig tenir una de les alegries més grans que vaig tenir moltes en aquell primer moment, perquè jo penso que Déu és molt un gran pedagog, i com que jo no sabia res del món, m'havia d'anar ensenyant, i m'anava ensenyant progressivament. Un dia començava a veure, ara ja tenia una mica d'experiència de la drogadicció, que també m'havia frapat molt. Després vaig tenir experiència del sexe, que no tenia ni idea de coses i ja no m'escandalitzava moltes coses que no havia vist mai. I a poc m'anava ficant en un món que jo no podia ni imaginar que existia, però que no em ficava amb escàndol, no m'escandalitzava, només m'apiadava, només em feia el cor més gran, feia que cada vegada tingués més noms dins. Això va ser la pedagogia de Déu.
Com es dialoga amb persones que ho han passat tan malament a la vida i porten tanta desesperació, potser algunes? Com
Mira,
es parla?
Jo dic que a vegades quasi no es parla, però s'abraça. Recordo un dia un que estava desesperat i em va dir, però és que a mi no me quiere nadie. I se'm va córrer a dir, sí, Dios te quiere. I aleshores em va dir, i jo com sé que me quiere Dios? Mira, por esto. I me vaig abraçar molt fort perquè te quiero Dios, porque te quiero yo. Y a las horas se va a calmar, se va a posar a plorar y me dijo, no te pienses que no lo he entendido, que lo he entendido muy bien. Sí, yo sé que Jesús dijo que en los tribunales posa las palabras, las posa en el tribunal y fuera del tribunal, las posa cuando las necesitas, las palabras.
Fem un viatge a Ítaca.
Ah, molt bé.
Què és per tu Ítaca?
Ítaca, a part de la cançó d'Ítaca cantada per Lluís Llach, que m'agrada molt, és el nom d'un pis d'acollida que és com una segona casa meva, que vam començar amb Sor Genoveva i el Padre Costa fa molts anys i que ara ha canviat molt. Al començament anaven nois que morien tots van morir, menys algun supervivent, i ara és un pis de reinserció per la societat.
Doncs hi ha una persona que et vol... t'ha deixat un missatge.
Sí?
Bé, que curiós, no? Bé, us faig 5 cèntims, amb ràpid, del que ara mateix em ve al cap de la Vicky. Quan jo vaig arribar a Ítaca, que era el pis d'acollida per persones en situació d'exclusió que havia fundat Sor Genoveva, la Vicky ja hi era. La Vicky feia molt temps que hi era. Ella, junt amb uns 80 voluntaris, entre més i menys, van possibilitar l'ambient familiar que allà respirava i que és el que en el cor sento que hauria de destacar, no? Aquell ambient familiar que feia que allò fos una casa, de debò, i on totes les persones, els uns als altres, ens oferíem noves oportunitats. No dic els uns als altres perquè les persones que vivien venien buscant una nova oportunitat, però els que els acompanyàvem també les trobàvem cada dia. De la Vicky destacaria la disponibilitat, la fortalesa i els ànims, i per sobre de tot la complicitat. La complicitat a l'hora de fer coses per donar sentit a la tasca que fèiem, per motivar les persones que venien a viure, que molts cops venien desmotivats, i molts cops ho fèiem contra l'estàndard que hi havia a altres llocs, contra aquell estàndard de la distància professional, del no implicar-se. Nosaltres ens implicàvem i nosaltres treballàvem des d'aquesta implicació personal i aquesta proximitat. Amb la Vicky vàrem escriure els guions de tots els encuentros en el camino que vam fer cada Nadal. Vàrem muntar vídeos de testimonis de les persones acollides i dels voluntaris. Vàrem somiar eines diferents per tal de poder acollir tot aquell que necessitava. Sempre intentàvem no haver de dir un no, no? I moltes vegades ho comentàvem al despatx. A més, la Vicky i jo tenim amics comuns que ens acompanyen a la vida. I entre ells tenim una amiga molt especial, que és Teresa de Jesús. Durant una època molt important i molt crucial en la meva vida, Teresa de Jesús va ser cabdal. Jo no vaig conèixer a Teresa a través de la Vicky, però sí que és veritat que sento que ens uneix i que ens acompanya les dues. La Vicky és una dona forta i és una dona que ha sabut donar passes. Teresa de Jesús deia que humildat és andar en verdad, i aquí també la Vicky i jo ens hem de sentir unides, no? Perquè és una cosa que ens hem d'anar recordant i ens recordem. Bé, Vicky, només et vull enviar una forta abraçada amb tota l'estima que sé que ens tenim i que sento que encara tenim aquesta sintonia que ens uneix més enllà de que no ens veiem massa, però que sàpigues que t'estimo i que sento que tenim una sintonia que està més enllà del dia a dia, sinó que fem el que fem des d'on ho fem i ho fem com ho fem. Continuo pensant que vam fer un bon equip, vam ser juntament amb moltes altres persones, però avui parlem de tu, doncs allò que portàvem un bon vaixell, portàvem el vaixell d'Ítaca cap a Ítaca, no? Amb allò de que sigui un camí ple de coneixences i d'aventures. Doncs ho va ser i ho continua sent. Doncs una abraçada molt forta i gràcies.
Ostres, quina sorpresa més maca!
Esther Borrego.
Oi, hem treballat molt bé juntes, que bé, que bé.
Treballadora social.
Sí, sí.
Que va
dona,
treballar
una
amb
dona
tu.
També molta força. Uh-huh. Molta... Uh-huh. Que bé.
Comentava Esther Borrego que en aquesta època que vau col·laborar juntes, fent un viatge i un... Perquè quants anys porta ja el projecte Ítaca al pis?
Avui ara em portarà
30?
Més de 30, sí.
Més
sí,
de 30 anys.
Sí.
I què vau passar de...
Vam celebrar els 25 fa uns anys, o sigui que sí, portarà gairebé al voltant de 30.
Victòria, ajudàveu a morir i ara ajudeu a viure. Aquesta és... evolució com ha estat?
Mira, jo sempre dic que era més fàcil ensenyar a viure, a acompanyar a morir, que acompanyar a viure. Mm. Acompanyar a morir, hi ha una cosa que jo vaig aprendre molt aquells anys. Mira, jo tinc una caixeta que em van regalar precisament els nois d'Ítaca quan vaig fer els 50 anys de vida religiosa i em van posar els noms de tots els que havien passat per Ítaca i eren moltíssims, no? I jo vaig anar separant perquè els que tenien una estrella vivien i els que tenien una creu havien mort. I jo vaig separar 32 d'aquells. I d'aquells dos jo me'n vaig recordar de... Anava mirant noms i m'anava, perquè tinc moltes fotografies d'ells, i m'anaven recordant de tots, no? Jo recordo que una cosa que vaig experimentar, quan un noi d'aquells que havia estat molt rebel, diguem, molt malament, arribava un moment que ja estava molt a prop de la mort, jo no sé si és que Déu ho fa, si és que la mateixa vida ens va com moldejant ja, aquesta persona començava ja a canviar, a canviar. Jo a vegades els deia, que estava ja en l'Hospital del Mar, li deia a l'infermera, aquest de morir ja. Però per què dius? El més tan canviat que ens deixa ja, eh? I tres dies després moria.
Us deixava. Victòria, només pot actuar aquell qui mira?
Una cosa molt important, mirar per veure. Si no mires, no veus. I per mirar s'ha d'estar molt atent a tot el que t'envolta. Jo una cosa que agraeixo a la meva vida de periodista, i estic parlant entre periodistes, és que els periodistes es acostumen a mirar contínuament. No sé si tu t'has fixat, però jo entro i després em poden dir com vestia aquella, li puc dir tots els detalls de com vestia, com es pentinava. Sense voler, em fixo en tots els detalls. I això ens ho fa potser el periodisme,
sí,
que ens fa fixar. Bueno, i això també ho aplico a la vida de lliurement als altres. Jo veig coses que... Però com t'has fixat? Jo ho he vist. Ho he vist, perquè he mirat.
Una altra persona que també mira moltíssim, i deixem-ho... Podríem dir-ho d'aquesta manera, que també ajuda moltíssim, sens dubte, és el rector de la parròquia de Santa Anna.
Oh, i el Pare Pello.
Mossèn Pello, bona nit.
Ostres!
Molt bona nit.
Hola, Vicky. Com estàs?
Però quina il·lusió!
Com està el teu collaret?
Mira, estic amb el coll una mica tieso, però estic millor.
Molt bé.
No em podia ni imaginar-me, eh? Tu i jo parlant així entre periodismes.
Estem vivint ara mateix el protagonista un moment molt especial. Estem
sí,
parlant amb Peyu Sánchez, mossèn Peyu Sánchez, rector de la parròquia de Santa Anna, juntament amb Victòria Molins, la nostra protagonista, i aprofitant doncs, que tenim aquestes persones meravelloses ara amb nosaltres aquí a Ràdio Cel, com va néixer aquest gran projecte Hospital de Campanya? Com van anar aquestes converses?
Ho dius tu o dic jo?
Doncs pues mira, qualsevol cosa farem el mateix. O sigui, el
naixement
ha sigut la cosa més imprevista i menys calculada que era possible, no?
Sí. Fet, jo el coneixia només des del món del cinema, eh? Ja l'admirava, sí, però des del món del cinema.
Sí, sí, això ha començat perquè en un hivern molt fort a Barcelona ens hem adonat que tenien molta gent al carrer i que teníem una església tancada i buida. I llavors pues, hem dit, hem d'obrir l'església, hem de fer de l'església un hospital de campanya, i així ha començat.
Uh-huh. I escolteu, perquè clar, avui en dia, quanta gent passa per aquest hospital de campanya? Déu-n'hi-do, no? S'ha convertit des de l'any 2017 en un lloc, en una trobada dels més febles. I què ha passat ara mateix amb els menors estrangers no acompanyats? Ho dic així, ho menciono així perquè sé que...
Sí, no ens agrada el de Menes.
Menes no ens agrada, mossèn Sánchez. És així, oi?
Sí, bé, en aquest moment l'Església Oberta passen cada dia més o menys 250 persones. I bé, el fet d'estar al centre de la ciutat i un lloc on tenim moltes persones dormint al carrer, doncs és també sempre una provocació per obrir encara més l'església. I en aquest sentit, la Vicky és una especialista en el cor obert i per tots nosaltres ens ensenya cada dia a obrir el cor.
I tenim la sort, tenim la sort. Jo he treballat moltes vegades amb capellans, però no sempre els capellans s'admeten. Estan d'acord en que les dones podem ajudar a morar en el temple. Allà no hi ha diferències i això m'ha fet treballar amb molt de gust. Però anant a l'altre, el més important, no tant a la nostra relació, sinó a el que estem fent, és veure les persones tan limitades allà. Mira, el problema d'aquests menors, si tu no ho veus, un menor, si no, tu no pares amb algun d'ells i aleshores veus els problemes de cada un, no et quedaràs tranquil·la perquè diguin allà, gràcies a Déu, hi ha molts menys aquí. Clar, és que hi ha molts més a la presó. Hi ha molts més que estan patint en diferents llocs. O sigui, això és el que nosaltres cada dia... Si tu arribes a l'hospital de campanya i bueno, te'ls mires només, però si t'acostes a un, si li preguntes... A veure, jo a vegades dic, tu què faries si et passés com va passar a mi l'altre dia? Arribo a l'hospital de campanya i un nen d'uns 14 anys se m'arriba, m'abraça, hola, hola, i se'm posa aquí el cap al pit i em diu, busca-me una madre. Clar. Jo em pregunto a tots aquells que diuen, aquests nanos se'ls havien de portar. No sé, què faries si et diguessin això?
Mossèn Peyu Sánchez, costa seguir el ritme de Victòria Molins?
I el del Peyu.
Bé, o sigui...
Esteu en sintonia, doncs.
Tenim molt present aquest sentit de la fraternitat. Llavors, tots ens tornem per a fer ritme conjuntament. Llavors, el ritme no és el d'un o un altre, sinó és el plegar-nos junts a fer una tasca i una missió en comú. En aquest moment, per Santana, passen com voluntaris i col·laboradors unes 500 persones, poca broma, i això suposa, sobretot, un exercici de disponibilitat a l'altre, de fer en conjunt, de treballar, fem una tasca compartida. En aquest sentit, cadascú aporta el seu ritme. El ritme de la Vicky als 83 anys és un ritme amb molta força, però aquesta força, que és una potència, com diu Teresa de Jesús, és una potència també espiritual. I jo penso que la dinàmica espiritual ens dona per anar tranquils.
Sí, perquè sí, què faríem nosaltres sense tots els voluntaris? Uns voluntaris meravellosos que hora rere hora estan allà i ens ajuden moltíssim.
Mossèn Peyu Sánchez, Victòria Molins, què els hi sembla que els ajuntaments, com ara el de Badalona, doncs, es neguin a tenir centres?
Jo, la veritat, com que no sé exactament les causes per les quals no poden tenir centres o no volen tenir centres, acusar-los no els acuso, però sí que m'agradaria donar-los un crit i dir hi ha coses que són abans que altres. En un ajuntament, abans que arreglar coses que faran que la ciutat sigui més maca, s'ha d'arreglar coses que facin que les persones estiguin millor. I aleshores, aquesta categoria de lo que s'ha de fer en un... Jo no ho sé, però que el baremo sí que ha de ser les persones abans que les coses, a mi em sembla molt important. I els pressupostos s'han de fer servir per allò que és més necessari. I la vida de les persones és el més necessari del món.
Mossèn Sánchez.
I sobretot també en aquest moment que moltes vegades el discurs de l'extrema dreta és el tancament, posar murs. En aquest moment és necessària una decisió política, realment, d'intervenció social. I, de fet, les qüestions de seguretat que estan plantejades moltes vegades al carrer, abans tenen una problemàtica social que necessita una resposta social. I a vegades la inoperància dels que tenen la responsabilitat pública és la causa d'aquestes situacions. I la solució d'aquesta situació no és més policia, sinó és més integració de les persones i més dedicació a les persones. I això és una clau de la responsabilitat pública en aquest moment.
És precisament el que has dit en un article que m'ha agradat moltíssim, de La Vanguardia, perquè realment a vegades estem atacant els efectes, però no busquem la causa. I la causa és molt més greu que els efectes.
Mossèn Peyu Sánchez, rector de la parròquia de Santa Anna, un dels propulsors i iniciadors d'aquest hospital de campanya a la parròquia de Santa Anna. Moltíssimes gràcies per haver estat avui aquí a Ràdio Cel amb Victòria Molins, el protagonista.
Moltes gràcies a tots i una abraçada.
I una abraçada.
Adéu, ens veurem aviat.
Molt bona feina, gràcies. Encoratjadora la feina que porteu a terme, amb mossèn Sánchez, sí, i aquests gràcies, 500 voluntaris en aquest hospital de campanya.
Jo que a l'última etapa de la meva vida he viscut això, visqui això, és un regal de Déu.
Mira, parlant de regals de Déu, quin és el regal? Abans ens has parlat d'aquest regal tan preciós que et van fent des del pis d'Itaca. Sí. Quin ha estat el regal de la teva vida?
Pues jo el regal de la meva vida està en la meva família, en primer lloc. Jo crec que Déu m'ha ficat en el sí d'una família que mai deixar de donar gràcies. Per la meva mare, perquè la meva mare era deliciosa, a més, la meva mare era andalusa. I aleshores tenia una simpatia i un brio per portar a la casa. I el meu pare era un home extraordinari. Jo venero el meu pare. Això va fer que la meva família tingués per mi una força molt gran. Això és el gran regal. I després he tingut molts regals la meva vida. El regal de estar bé en cada lloc que estic és un regal molt gran. I el que he patit molt en algun moment de la meva vida també és el regal més gran perquè m'ha fet més forta. Perquè, clar, una vida té moltes etapes.
Molts d'altibaixos, no?
Sí.
Moltes etapes.
El ficar-se monja vol dir renunciar a fer una família. Això, renunciar als 18 o 19 anys, com que ni saps exactament molt, i més en aquella època, que eren més innocents que un cubo, doncs, bueno, no sabia renunciar, però exactament el teu cos no t'ho demana encara, almenys en aquell temps. Però després vas coneixent la vida i tens 30 anys i les potències estan molt més fortes, els instintes més, aleshores passes molt. Però per què m'he ficat jo en tot això? La vida es fa difícil, al teu voltant ves moltes coses, estàs en un món que tot l'altre respira d'una altra manera, i bueno, va ser per mi una època molt difícil, he tingut que lluitar molt per no deixar la vida religiosa quan tenia unes ganes molt grans de deixar-la, i tot això és el que avui, precisament en la litúrgia, es diu un salt preciosíssim. Els que sembraven amb llàgrimes als ulls criden de goig a la sega. És un dels salms que més m'agrada.
És un dels teus salms preferits.
Sí. No em diguis que ho diries. Però que t'has preparat molt bé, eh?
Era el final de l'entrevista.
Ostres!
Però ara no arribem al final, no? Encara, eh? Que han de passar moltes
però
coses,
Victòria.
Però fixa't
que curiós, eh?
Molt curiós.
Sí, sí.
Clar, perquè ara estaves comentant això. T'ho hem preguntat moltes vegades, no? Aquestes fases de la teva vida que ens estaves explicant. Tu vas decidir, clar, òbviament no tenir fills,
clar,
però has tingut molts de fills.
Sí, perquè
hi ha una anècdota...
tinc un sentit de maternitat claríssim.
Victòria, sisplau, explica'ns aquesta anècdota tan meravellosa amb una prostituta.
Sí.
Què va passar? Què et va dir?
Oh, sí, que maco. Que bé que m'ho facis recordar, però això està en algun llibre meu, no?
I tant.
Sí, mira, me'n recordo, l'estic veient. Era una dona que tenia fills i normalment, bueno, les tenia de descuido, de tia ella, de un descuido. I recordo que bueno, un dia em va dir que no podia tenir aquells nens i que havia venut un i altres els havia donat. Bueno, i tenia dos, encara bastant petits, i que els tenia a vegades, bueno, com que no sabem ni qui és, els tenia lligats a casa perquè ja s'havia d'anar a fer la feina, no? El treball seu. I jo vaig dir, això no pot ser. I es va quedar embarassada una altra vegada. Li vaig dir, ja, havies de donar-lo, la Generalitat es cuidarà molt d'aquest nen podrà tenir uns pares. Bueno, i aleshores va arribar un moment, jo em vaig cuidar d'aquests dos nens, que per cert se'ls vaig portar a un capellà amic meu que els cuidés en una masia, i em vaig anar quan ja estava de part. I vaig anar allà i vaig acompanyar. Quan va obrir els ulls, em va veure, jo tenia agafada la mà, i em va preguntar, ella m'havia dit moltes vegades, ai, Vicky, tu no tens ningú nombre? Diu, no, és que soy monja. Bueno, això que té a veure? Diu, hombre, tiene que ver bastante. Hombre, que té a veure? Tu podies tenir un nombre. Pues no, no, no tienes, no. I això li semblava que era impossible. I no és madre de nadie, no, no soy madre. I quan arriba aquell moment, li agafo la mà i em mira i diu, tu has estat aquí, jo sempre parió sola. I tu per què estàs aquí? Digo, perquè soy tu amiga i te quiero i que he querido estar a tu lado. Aleshores, era bastant esquerpa, però se li va posar els ulls així humits, em va mirar, em va estrenyer la mà i em va dir, ahora entiendo por qué no te has casado ni has tenido hijos. Es porque todos nosotros podemos ser tus hijos. Em va arribar tant al cor que li vaig anar al capellà amb el que treballava i li dic, ha entès la virginitat, ha entès la virginitat. Va dir, estàs boixa, eh, Vicky? Diu, mira, ho ha entès, que més ha d'entendre ella.
Victòria, et fas estimar moltíssim. Al 50 anys, amb la companyia, per renovar els vots, diria que són 3.
Sí.
Però tu em vas fer un quart.
Sí.
El en quart, què consistia aquest quart?
Viure i morir amb els més desfavorits. I la provincial me va deixar fer, i aquí et diuen que tant ell, que és el que em compromès a això.
Uh-huh. I tu vols arribar a fer-ho així,
eh? Oh, i tant.
Perquè tu parles del quart món. Potser alguns oients...
Això es va posar de moda en els anys 80. Parlem del quart món perquè normalment sempre l'Església es preocupava molt del tercer món. Hi havia el segon món en aquell temps, que era darrere de l'Onde Acero, i es deia el segon món, o sigui, els països que en aquell temps eren comunistes. El tercer món es parlava de tots aquells que eren un món marginat, eren el que ara, molts d'aquells són ara emergents. Uh-huh. I després, al quart món, es parlava de tots aquells que en ciutats que hi ha molt benestar en general, i estàvem parlant en una època de vaques grosses, eh? Doncs hi ha sempre un cordó de gent que està al marge. Són marginats o exclosos. I aquell es deia el quart món. Uh-huh. Ara ja no es parla del quart món, però en aquell moment es parlava molt del quart món.
Victòria, et demanaria avui si ens poguessis fer com una agenda de totes les coses que fas, perquè clar, ho ha dit mossèn Peyu, jo també t'ho volia dir, jo abans li he demanat permís a la Victòria, ens ha dit, sí, que i tant, que pots dir la meva edat, 83.
Sí, sí.
83 anys, on treus tots aquesta força i aquesta energia?
Bueno, jo la trec de dues coses. Primer, perquè Déu me dona més o menys salut, dic més o menys, perquè estic amb l'edat de si no fos. Estic molt bé, si no fos, perquè avui tinc un dolor terrible aquí de les cervicals, si no fos, bueno, són les coses normals, no? Però gràcies a parxes que ens van posant, i dic parxes en el sentit més literal de la paraula, un parxe del cor perquè bategui millor, sí. Bueno, coses d'aquestes que ens posen, doncs anem fent. I jo dic que l'energia diària, almenys jo, la trec de diverses coses. Una primera és aquesta pregària que fem cada matí, les 4 de la meva comunitat, una pregària que és molt solidària, que és tot el que sortirà durant el dia, allà ho presentem al Senyor. I sempre arrel de la paraula de Déu. Això és el primer. Després, també, l'energia que dona el saber que hi ha moltes persones que t'estan esperant i que t'estimen. I hi ha una cosa que també és molt important, el sentit de l'humor. Tu no saps el que ajuda el sentit de l'humor per el dia rere dia, perquè passen moltes coses. Hi ha moltes coses de les que podíem estar protestant tot el dia, però prendre's amb sentit de l'humor, començant per prendre amb sentit de l'humor la teva edat, les teves coses, no? En recorda't quan ens en recordàvem, etcètera, etcètera. Tot això ajuda molt a tenir una energia que es va renovant dia rere dia.
Padre Ángel, és la misma energia que usted tiene?
Aquesta.
Hola, Padre Ángel.
Buenas noches,
Padre Ángel.
Aquesta sí que sorpresa.
Fundador de Mensajeros por la Paz. Muchísimas gracias por atendernos.
Ya sabes que es una de nuestras santas en la Iglesia San
Cristóbal. Oye, cuando me hiciste eso es que vamos. Estoy allí como si fuera una santa puesta en la pared.
Ahí está ella, la Madre Teresa Calcuta, Vicente Ferrer, gente muy... Mi santa, me alegra mucho poder saludarla y decirte buenas noches, al menos.
Ah, bueno, muy bien.
Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en El Protagonista, avui Victòria Molins. Padre Ángel, ¿Dios está en la calle?
Dios está en la calle, yo creo que más en la calle que en algunos otros sitios cerrados, porque en esos sitios cerrados hay poca respiración. Sí.
Uh-huh. Justamente le preguntábamos al padre Ángel, avui també el protagonista d'en Vitoria Molins, aquell llibre, Dios en la calle, cartas cruzadas entre Vicky Molins i el padre Ángel. ¿Qué se decían en estas cartas?
Son de verdad, ¿verdad, padre Ángel? Sí, nos escribíamos cada semana.
Eran cartas de verdad. Además, las quisimos titular cartas de un cura a una monja y una monja a un cura.
Sí, pero... confesiones, dijimos. Confesiones, un cura y una monja se confiesan, pero no nos dejaron.
Pero sí. Sí, lo que queríamos era que Dios está en la calle, es decir, y sobre todo en estos momentos, que no solo son estadísticas esos miles de personas que duermen en la calle, sino que es una realidad. Y sobre todo pensar, es decir, cómo el Papa Francisco nos anima una y otra vez a que salgamos a la calle, ¿no? A que salgamos a buscar a las personas que están en la calle y a estar con ellas, a acariciarlas. Lo que hace la madre... que sobre todo ella, que tantos años desde en las prisiones y ahora a través de...
Pues mira que tú...
ese hospital de campaña, que también, sin duda alguna, ¿no?
Uh-huh. Claro, también desde la iglesia de Santón, en Madrid, sí, que aporta el padre Ángel también y a un hospital de campaña.
Oh, es una delicia. Entrar allá es respirar el amor y la fraternidad y respirar la originalidad... del Padre Ángel.
Porque las iglesias creen que solo han de estar para rezar o para hacer otras cosas.
Es curioso.
Deben ser esas casas de familia, ese hogar en donde se acaricie y se bese a las personas. Pero quizás lo que usted y los oyentes no saben de la Madre Vicky es que cuando ella va por las calles hay mucha gente que se pone de rodillas delante de ella para agradecerle algunos de los milagros que ha hecho en su vida. Aquí en Madrid tenía yo a una persona, un tal Pedro Blasco, que agradecía y se ponía de rodillas a la madre. Ya había estado con su sobrino y con otras muchas personas, ¿no?
Bueno, porque fue una historia muy bonita de un chico. Y como hay gente siempre tan agradecida, pues hay cosas que pasan en la vida.
Padre Ángel, ha sido un placer poder hablar con usted, aunque sean breves minutos, pero ya nos ha transmitido tanta energía, igual que la presencia de Vicky Molins aquí a Radio Estel. Hablaremos próximamente, si le parece, Padre Ángel. Muchísimas gracias.
¡Un abrazo!
Un abrazo muy fuerte.
Adiós, Ángel.
Adiós.
Quin gust, ¿eh?
Quina il·lusió més gran. Sí, ens entenem molt bé tots dos.
Què va passar amb aquesta persona que es va posar de genolls davant de Vicky
Molins?
Bueno, és
que és la història d'un noi que era molt maco. És un noi que un dia, des de Saragossa, em truquen dient que el seu fill no el trobava, que feia temps que estava a la droga, que em busqués. Clar, era com una agulla en un paller, però jo em vaig començar a buscar-ho per tot arreu. Tenia un nom bastant singular, Enzo, i per tant jo anava amb aquell nom i anava de menjador en menjador, de... Bueno, i al final un dia em va dir, mira, normalment a la tarda va a la plaça del Pi, allà, i vaig dir, jo a la plaça del Pi estaré tota la tarda, a veure. I cap a les 8 del pico del vespre vaig veure un noi que entrava per les... No tenia ni la fotografia d'ell, sinó m'havien donat... I aleshores va dir per una cantonada, ja per una altra, ell em va veure, jo li vaig veure, perquè jo li havia, allà havia, en un menjador, havia vist que anava allà, i vaig dir, però digue que una monja va vestida de tal manera que l'espera a la nit, a aquesta tarda, en tal lloc. Pensava, no vindrà. I de cop i volta veig que ve, que mira, em mira, i tots dos, sense dir-nos res, ens vam abraçar. Ell es va posar a plorar, ens vam abraçar molt fort, i va començar una amistat molt gran entre tots dos. I, bueno, aleshores jo li deia sempre que era mi amigo de l'alma. I un dia, havien passat 3 anys amb moltes coses que caia, que tornava, que caia, que tornava, i un dia jo anava a veure el lloc on vivia, bueno, no estava en una pensió que li pagàvem de l'obra social, i aleshores diuen, no vayas para allá, tu, Vicky, porque hay un muerto en la calle. Diu, muerto, me serà uno que s'ha desmayado. Creo que hay un muerto. Bueno, jo vaig acostar-me i veig una façana, una manta sobre d'un noi i uns guàrdies, estaven els Mossos d'Esquadra. I era a prop d'aquella... Jo vaig pensar, mira que si és ell. Dic, saben qui és? Mira, jo sóc una voluntària que treballo aquí i me'n podrien dir... Diu, bueno, és un nombre molt estrany, se llama Enzo. Déjenmelo ver. Aixecant, i era ell. Bueno, vaig posar a plorar. Van pensar que jo era la seva mare. Dic, no, no la seva mare, però com si ho fos, tal. I bueno, el cas és que l'enterro, que va ser molt maco l'enterro, doncs jo l'havia posat en el fèretre, havia posat una targeta i una flor, una rosa, posant-li a mi amigo de l'alma. I quan vaig celebrar les noces d'or, els seus pares van venir i bueno, jo havia dit que no volia cap regal, sinó que me'n regalessin sacs de dormir. Però els nois d'Itaca m'havien fet aquell regal. Aleshores surt el matrimoni aquell i és una història tan maca que em diu, no, no, perdó, hay un regalo, pero este viene del cielo. I aleshores van donar una rosa que posava de tu amigo del alma.
Que bonic.
És que són històries tan maques, no? Que
s'han de compartir,
sí,
Victòria.
Sí, és molt, molt macos.
Com es fa això de no jutjar la gent?
Molt fàcil. Mira, ja veuràs. Hi ha una... Quan arribo a la presó, jo sempre penso, aquests nois ja estan jutjats, o per el jutge, o per la gent, o per la televisió, que ja els han jutjat, aquells pobres que quan fan una bestiesa, doncs... Bueno, i aleshores hi ha una altra cosa. Jo, primer, no sé si el que tenen és una culpa o un delicte, no ho sé. Perquè no és el mateix culpa que delicte. Tu pots haver tenir un delicte, però sense culpa. Has atropellat una persona sense voler, doncs és una culpa. Ai, perdó, és un delicte, però no tens la culpa. Mm. Hi ha altres coses, perquè segons la missió de Déu, hi ha coses que són delicte, però millor no té la culpa. O almenys no té la culpa que tu penses. Jo, com que de la culpa no tinc ni idea, perquè això és la seva ànima i Déu, i del delicte ja està el jutge. Per jutjar-lo, jo només tinc la persona. Això m'ho he fet pensar moltes vegades. Quan tenia ganes de jutjar una persona, deia, jo no tinc per què saber. La culpa és interior, jo no m'hi puc ficar. I el delicte no és meu, jo no tinc res a veure. I després hi ha una cosa que he après amb el temps, jo no ho sabia, ho he après molt amb el temps, que és tenir més misericòrdia del delinqüent que de la víctima. Quan aquests dies tothom parlava de la noia aquella que ha fet aquesta bestiesa amb el nen, és horrible, el de la víctima. Mm. Però aquella és víctima de si mateixa, perquè el mal el té en el seu interior. Mm-hmm. O sigui, per mi és terrible, i per això tinc molta més pena dels que creen víctimes que de la mateixa víctima.
Aquestes declaracions d'Iñaki Rivera, justament doncs, aquests dies de les presons, tu que ets una persona doncs, que també vius molt a dins de les presons, perquè hi vas, no sé si dos cops per setmana o més, a acompanyar doncs, els presos. Què opines d'aquestes acusacions? Per part del sindicat, recordem-ho, que l'expert en dret Iñaki Rivera ha fet aquests comentaris de que a les presons aïlladament es torturava gent.
Això de la paraula, les pressions catalanes, hi ha tortures, jo no ho apoyo, no. Crec que no. Jo crec que així no es pot parlar de que les pressions catalanes hi ha tortures. En algun moment determinat, com a tot arreu, hi ha alguns funcionaris que es passen. Jo ara, abans anava a altres, però ara només vaig a la de Quatre Camins, i des que vaig tenir una angina de pit m'han reduït una mica i vaig a la de Quatre Camins. Quatre Camins, una persona que és veritat que me l'estimo molt i la conec moltíssim i estic molt dins de la presó, o sigui, la conec molt, no hi ha tortures, ni molt menys. Potser que algú funcionari en un moment determinat s'hagi passat, però el director de seguida li posa els punts sobre les IES. O sigui, no, jo no estic d'acord, que es pot dir així en general, de que a les presons hi ha tortures.
Victòria, ràpidament, hi ha presos polítics avui en dia?
I tant que hi ha presos polítics. Hi ha presos polítics. Hi ha polítics presos i presos polítics.
Si Teresa de Jesús volviera avui, com deia el seu llibre, què ens diria, ja per acabar?
Ens diria, todo se pasa y solo Dios basta.
Victòria Molins, gràcies per ser la protagonista avui a Ràdio Estel.
Gràcies a vosaltres.
El protagonista. Una hora coneixent els noms de l'actualitat.